Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 11, us parla Pere Gilard. La manifestació de la Diada de l'11 de setembre que organitza l'Assemblea Nacional Catalana escalfa motors i augmenta cada vegada més el nombre d'inscripcions. Segons apunta l'entitat sobiranista, només aquest cap de setmana ha pujat de les 37.000 persones apuntades a les gairebé 60.000 de començament de setmana. Deixant de banda les inscripcions, la venda de samarretes les supera amb escreix, ja que se n'han venut unes 185.000. L'entitat anuncia que el dia de la manifestació la zona de convidats comptarà amb una àmplia representació de col·lectius i persones de la societat civil represaliades pel procés. L'ANC demana a la ciutadania que s'inscrigui i que d'aquesta manera facilitarà les tasques de preparació i així es podrà garantir també l'èxit de la convocatòria, la qual compta a hores d'ara amb gairebé mig miler d'autobusos reservats. Més qüestions. El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, va participar el passat divendres a la pujada del port de Materat-Tavascan en el marc d'una de les trobades transfrontereres que organitza el Parc Natural de l'Alt Pirineu i la regió d'Arieja. Calvet ha anunciat que es demanarà a Europa una subvenció per tirar endavant el Parc Pirineic de les Tres Nacions, creat ara fa un any i del qual també formen part dos espais naturals situats a Andorra. Més detalls des de Ràdio Trem. Jordi Ubach, bon dia.
Bon dia. En aquest sentit, el conseller ha explicat que l'objectiu és convertir aquest punt en un símbol de la no frontera i ha afegit que d'aquesta manera es podrà explicar a les generacions futures que iniciatives d'aquest tipus serveixen per fer-se més grans com a territori. El titular del departament ha posat l'accent en el fet que els parcs creats a banda i banda de la frontera justament ajuden a esborrar-la. Pel que fa a la convivència de la biodiversitat i de l'activitat humana, Calvet ha expressat el seu desig que siguin compatibles perquè el nostre, ha assegurat, sigui un país viu. A més, ha demanat als alcaldes que reivindiquin que els parcs siguin un element de valor afegit del territori. La trobada transfronterera que fa 5 anys que se celebra serveix per reforçar els llaços transfronterers, donar a conèixer els productes locals i reflectir la cooperació dels dos parcs en el marc del nou Parc Pirinenc de les Tres Nacions.
Gràcia i al Montsià, el municipi d'Amposta ha delimitat una zona de la platja per separar la presència de gossos de la de banyistes. Manel Ramon, Amposta Ràdio.
La zona de 200 metres d'amplada i des de la platja fins al camí del desaigüe situat entre l'entrada de la platja d'Eucaliptus i del Trabucador està acordonada per tal de delimitar l'espai autoritzat on els animals de companyia hauran però d'anar lligats i en el cas de ser gossos PPP, potencialment perillosos, hauran de portar també el morrió, tal com ha explicat el regidor de turisme de l'Ajuntament d'Amposta, Pep Simó, que ha manifestat que no es tracta de prohibir, sinó de ordenar.
Dins d'esta zona, els gossos han d'anar igual que han d'anar pel carrer. Això significa que els gossos haurien d'anar lligats i els gossos potencialment perillosos haurien d'anar en bossal. És exactament igual que han d'anar els gossos per un carrer d'Amposta. És a dir, és la mateixa normativa. No per estar a la platja tens una altra normativa. Què volem fer en esta ordenació d'usos? No és tant la prohibició d'anar amb gos a la platja, sinó ordenar i que ningú molesti el veí i que tothom puguem disfrutar de la platja sense, bueno, sense molestar el veí, sense que ningú tingui... Sabem que hi ha gent que té al·lèrgia als gossos, que té molts gossos, hi ha crios...
Cal recordar que l'eucaliptus, com a zona protegida de cria i, segons normativa, no permet la presència d'animals sols, el que fa necessària aquesta regulació. De moment, aquest any s'ha posat en marxa aquesta experiència, que es complementarà amb més informació, amb cartells i una possible normativa per controlar aquesta presència de gossos sols fora de les zones delimitades.
Gràcies, Manel. De moment ho deixarem aquí, en aquest butlletí de notícies en xarxa. Gràcies per la seva atenció.
Benvingut al programa més refrescant de l'estiu. Si ets de costa o de muntanya, no et preocupis que nosaltres ho tenim tot. Vine a passar una bona estona cada matí de dilluns a divendres d'11 a 1. Mar i muntanya. Un programa elaborat per Ràdio L'Escala, La Veu de Sant Joan, Ràdio Salrà i Ràdio Vilafant amb el suport de la xarxa de comunicació local. Benvingut al teu programa d'estiu.
Molt benvinguts al Mar i Muntanya, benvinguts a aquest dimarts, l'últim dimarts de Mar i Muntanya, d'aquest programa que fem conjuntament amb diverses emissores de la demarcació de Girona. De seguida les saludarem, de seguida saludarem els companys de les diferents emissores, però el que vull fer ara és saludar els meus companys que ja m'acompanyen aquí als estudis de Ràdio Vilafant. Josep López, benvingut, bon dia, què tal?
Molt bon dia, estic molt bé, home, aquí ben acompanyat com sempre, i avui he refrescat, avui s'està
sí,
millor,
exacte. Víctor Grau, bon dia, què tal?
Molt bon dia, Mercè, què tal?
Doncs sí, deia en Josep que ha refrescat, que preguntarem als nostres companys a les diferents emissores, doncs si plou o no.
Hem de recordar, no?, qui fa possible aquest programa, que no ho hem dit. Doncs mireu, fa possible aquest programa La Veu de Sant Joan, amb en Guillem Planagumà al capdavant, Ràdio Salrà, amb en Lluís Salabert, Ràdio L'Escala, amb en Juanjo López i nosaltres.
Exacte, i també emeten el programa i intervenen, el nostre company Quim Agustí de Ràdio Llançà, i també ens escolten i ens emeten el programa des de Ràdio Montgrí, que vam poder estar amb ella l'altre dia, amb el divendres passat amb l'Anna.
I no ens n'oblidem que tot plegat, tot això, amb el suport de la xarxa de comunicació local, que si no, sense ells, no podríem fer possible aquest programa.
Que ens permeten estar tots ben connectats. Si us sembla, anem entrant en matèria d'aquest programa d'avui, d'aquest dimarts 27 d'agost, acabant l'estiu, podríem dir, no? L'estiu s'acaba setembre,
saps quants programes portem ja?
No.
41 programes, eh?
Sí, no ens hem descomptat.
No, jo crec que no, perquè vam tenir aquell dia que hi havia, que era festa, que ja se'ns va descomptar una mica, però portem 41 programes, que no són pocs.
41 programes, eh?
Exacte.
No són pocs.
I tant que no.
I avui quin dia mundial es celebra? A més, em sembla que va molt amb mi, no? Em sembla, Víctor?
Doncs sí, Mercè, avui és el dia mundial del cosplay.
Sabeu què és?
Sabeu què és? No sé, tu saps, Mercè, què és el
Home,
cosplay?
Home, sí. Ella
ho sap.
Jo he sigut cosplayer.
Sí, no?
Sí.
Doncs us explico. Cosplay és una subcultura japonesa que es basa en disfressar-se o caracteritzar-se d'un personatge de manga, anime o videojoc. Per això diguem que tu, Mercè, doncs, ets la millor d'aquest grup per explicar-nos. Bueno, en Juanjo també és bastant...
Sí, en Juanjo també és bastant otaku, sí. Friki, no sé quin és l'adjectiu que
doncs
més li agrada.
Tu, Mercè, series una cosplayer, que són les persones que practiquen aquesta pràctica de cosplay. La denominació de cosplay, aquest nom, aquest acrònim, ve de dues paraules angleses, de costume, que és vestit, i de play, que vol dir joc en anglès. I també podem trobar la transcripció japonesa, que és, això serà més complicat de dir, kosupure. Va. No sé, Mercè, si tu controles
kosupure,
més el japonès.
Sí,
kosupure, sí. Kosupure, bueno, perquè sapigueu que és la transcripció al japonès. Aquest fenomen va sorgir als anys 70 en els Comics Market del Japó, que s'eleven a Tòquio. Aquests jocs de compravenda de doujinshi, uns còmics que es dibuixaven per aficionats en lloc de dibuixants professionals i que, doncs, eren semblants als fanzines.
Els fanzines, no sé si n'heu tingut algun a les mans, de fanzines, són aquells, no sé, si tu dibuixes bé, no, en Josep, que dibuixa molt bé, també, per exemple, doncs...
En
Víctor s'inventa una història, en Josep la dibuixa i...
Amb
personatges, doncs, no sé, per exemple,
doncs,
Harry Potter...
Un dia podríem provar,
va.
Doncs aquest esdeveniment encara segueix realitzant-se actualment, i els grups de japonesos es vesteixen dels seus personatges preferits de manga, anime i videojocs. I així, doncs, aquesta pràctica sempre ha estat molt relacionada amb aquests productes, però amb el pas dels anys es van anant, bueno, es va estenent fins a creuar les fronteres del país d'on va néixer, de Japó, fins a arribar, doncs, a altres llocs i a altres camps de diferents gèneres.
Sí, a part de l'anime.
Sí, sí. El nombre de seguidors del cosplay ha anat sempre en augment i cada vegada és més freqüent veure, doncs, gent que es disfressa en qualsevol convenció, que ja no és tan estrany com abans, i avui dia, doncs, veure que les estrenes de les grans produccions de cinema també s'aplica aquesta pràctica, podríem dir, no? I també, doncs, reuneix a molts seguidors d'aquesta pràctica, ja que, doncs, per exemple, l'estrena de Star Wars, el despertar de la força que vam tenir aquí a Figueres, si no us recordeu, fa massa, no sé quan, més o menys, un parell d'anys, potser
sí,
podríem
no,
dir.
Més, una miqueta més, sí, perquè va ser la primera de les noves pel·lícules de Star Wars, sí.
Doncs aquí, als cinemes de Figueres...
Al Cat Cinemes.
Es va fer...
Exacte, doncs hi havia cosplayers, doncs, de veïns de Figueres, doncs, que es van caracteritzar, doncs, des de Stormtroopers, els soldats imperials, diferents personatges de Star Wars, en Han Solo, la Leia...
Sí, aquí veiem que la pràctica de cosplayer...
Ha arribat també a Figueres,
arribar, sí, a Figueres, nostra. Aquí a costat nostre. Doncs sí, aquesta
exacte.
Seria una mica l'explicació del nostre... Bueno, del Dia Mundial d'avui, Dia del Cosplay.
Exacte, i ens... jo t'he triat una cançó relacionada amb l'anime. Deixa'm dir que en Juanjo no li agrada la paraula otaku. Diguem que és un fan, com jo, de l'anime i del manga i de tot el relacionat amb el Japó. Ens poses un tema de One Piece, però és un dels cosplays més fàcils que hi ha, el de Luffy, de One Piece, que és un pirata, que em porta un barret de palla, és bastant fàcil.
Jo crec que
fàcil.
Aquest tothom el coneix, One Piece.
One Piece, tu coneixes One Piece?
Jo sí.
Home, que el feien pel Super 3.
Per no mirava gaire, però sí que sé
no,
que
jo tampoc, però...
Us la recomano, One Piece. Deixem una estoneta a la cançó i anem a l'actualitat passada, va. One. Doncs amb aquesta cançó We Are de l'artista Hiroshi Kitadani, no sé si ho hauré pronunciat gaire bé, el meu japonès no està gaire bé, doncs hem explicat doncs, el Dia Mundial del Cosplay. Anem ara amb el nostre company Josep López amb l'actualitat passada. Què va passar el dia com avui? Al món i aquí?
Al món, a casa nostra, arreu. Mireu, el 1909 el governador civil de Girona decretava la clausura i dissolució del Centre Republicà Radical Autonomista de la ciutat, el qual havia quedat tancat per la desaparició dels seus dirigents arran dels fets de la Setmana Tràgica. Al 1859, l'emperador estatunidenc Edwin Drake descobreix el primer pou de petroli al món. I al 1930, el primer vol comercial transatlàntic. I ara ens anem al 1965, quan la banda musical britànica The Beatles visitava a Elvis Presley a la mansió de Graceland.
Ostres,
com t'has quedat?
Ostres!
Interessant, eh?
Un 27 d'agost.
Un 27 d'agost del 1965, els Beatles visitaven Elvis Presley. Però saps què va passar també un 27 d'agost de 1973? Que s'enderrocaven, sense els permisos corresponents, els xalets teixidor del carrer Ibèria de Girona, mentre que s'estava tramitant la seva inclusió al catàleg d'edificis d'interès historioartístic.
Ostres!
Històrico-artístic, perdó, com ho he dit malament.
Podríem dir que és una cagada històrica.
És una... Exacte, és una cagada històrica, coses d'aquestes que passen que no haurien de passar perquè hem de conservar el nostre patrimoni. Des d'aquí, des del mar i muntanya, doncs això, volem que es conservi el patrimoni. I ara ens anem al 1996, quan a Girona es constitueix la taula per la immigració integrada pels representants dels partits polítics, sindicats i associacions amb la finalitat de potenciar les converses entorn d'aquest tema. I ara ens anem al 1998, quan s'esfondra un edifici que s'estava enderrocant a la confluència del carrer de Barcelona i la plaça Marquès de Camps, causant la mort d'un treballador. O sigui, que déu-n'hi-do el que va passar tal dia com avui, el 1998. I ara passem a la meva secció preferida, i la de la Mercè també, i la de
Home,
Víctor també.
Home, no sé si tant com preferida, eh? Va, digues, el Sants.
Va, us proposo que jo també m'uneixi al Sants.
T'ho anava a dir, eh?
Vinga.
Qui comença?
Tu mateix, Josep.
Jo mateix? Em deixeu el fàcil per mi. Sí. Així m'agrada. Santa Mònica.
Santa Antussa, màrtir.
Sant Censari del Lels.
Cesari.
Cesari, perdó.
D'Arles.
Va.
Sant David Lewis.
Sant Gemgar de Constància.
Sant Guardi de Sió.
Sant Joan de Pàvia.
Sant Liceri de Cuserans.
Sant Arno de Bèrgam.
Perdó que em rigui, però és que no sé si... Sant Poemeno de Tebaida.
I Sant Rufo de Capua.
A tots ells, moltes felicitats amb aquesta cançó que segurament... Ara posarem una cançó, no?
Vinga, va.
Una proposta musical.
I de seguida anem a saludar els nostres companys a les diferents emissores per prendre-li el pols a l'actualitat i doncs, saludar-los. Els hi preguntarem si als seus territoris plou. Yeah.
erótico. Hoy pronosticas la revolución sexual. Que dijiste que tu amor ya no servía, que preferiste maquillar tu identidad. Hoy te preparas para el golpe más fantástico, porque hoy empieza la revolución sexual. Déjalo ya, no pretendas despistar ahora, déjalo ya. ¿A quién quieres engañar? Porque va a suceder el verano del amor. Revolución sexual, ya te dirías que sabes que no, que a veces no hay que tener el control.
Well, are you ready to go?
Anem a recórrer els territoris, anem a saludar els nostres companys de les diferents emissores per descobrir doncs, la seva actualitat. Comencem, si us sembla, a Ràdio Celrà amb el nostre company Lluís Salabert. Bon dia, Lluís. Aquí quin temps fa?
Bon dia. Està ben tapat, han caigut quatre gotes, però de moment no avança la pluja, diguéssim.
I la teva actualitat per on passa avui?
Sí, l'actualitat. La companyia irlandesa Ryanair tancarà finalment la seva base de Girona el proper 8 de gener, 16 anys després de la seva obertura. L'empresa justifica el tancament dient que el mercat europeu està molt saturat. Mentrestant, aquesta tardor mantindrà 7 rutes, la d'Eindhoven, Pisa, Bremen, Karlsruhe, Cracòvia i Rabat, i recupera la de l'Alguer. Per altra banda, l'Ajuntament de Sarrià de Ter ha recollit 143 al·legacions de veïns i veïnes contra la llicència mediambiental atorgada a la fàbrica paperera del municipi, que han estat registrades a la seu de la Generalitat de Catalunya a Girona, que ha d'emetre una resolució i actuar en un termini de 90 dies sobre l'activitat de l'empresa paperera. La plataforma ciutadana Prou, juntament amb tots els partits que tenen representació al ple de l'Ajuntament de Sarrià, van elaborar un document base per les al·legacions demanant que la Generalitat que denegui la renovació de l'autorització ambiental a l'empresa Hinojosa i la fàbrica deixi de fer sorolls i pudors que afecten a tots els veïns. I per altra banda, un incendi ha destrossat de matinada totalment un restaurant del carrer Major de Corçà. S'han mobilitzat 4 dotacions de bombers i han arribat, han vist que les flames s'havien iniciat en una zona del magatzem del restaurant, on hi ha neveres i d'altres electrodomèstics. Després del foc s'ha estès per la resta del local, passant per la cuina i fins i tot una zona d'habitatge. Sobre la causa del foc que s'està investigant, s'apunta que podria ser de tipus elèctric i que s'hauria originat a la sala on hi ha les neveres. En el moment que s'ha produït l'incendi no hi havia ningú al restaurant i no s'ha hagut de fer desallotjaments ni tampoc s'han de lamentar ferits. I per finalitzar, pel que fa als esports, els dos equips gironins de la divisió d'honor plata continuen els partits de pretemporada. El Bordils rep avui a les 9 al Banyoles i dijous visitarà la Roca a 9:45, mentre que el Sarrià rebrà dissabte a 6:45 el Barça B.
Gràcies, Lluís Salabert, doncs, per apunt esportiu i aquestes notícies, podríem dir, de successos que ens acostes des de Celrà. Veurem a veure si allà el programa plou, aviseu, que també estem aquí tots mirant el cel a veure si plou. Anem cap a l'escala amb el nostre company Juanjo López, a veure quin temps hi fan allà i per on passa l'actualitat. Bon dia, Juanjo. Com està el cel aquí a l'escala?
Bon dia, Mercè. Doncs mira, per ser una localitat de platja, no?, que ens dieu sempre, està bastant tapat i la veritat és que en el que portem de matí hi han caigut algunes gotetes. Tot i que en teoria han de caure 3 gotes comptades i no ha de ploure més. Però ja veurem què passa al llarg del dia i al llarg del matí. I si vols, passem a l'actualitat amb la primera notícia, que parla de que l'escala instal·la el primer punt lila durant les nits a Barraques. Doncs això, l'Ajuntament de l'Escala estrenarà el primer punt lila de la vila durant la Festa Major. Aquest espai d'informació, assessorament, atenció i denúncia davant d'agressions sexistes estarà ubicat a l'esplanada Francesc Macià, cada nit de Barraques. Concretament, estarà obert els dies 30 i 31 d'agost i 1 de setembre, d'11 a 4 de la matinada. Així va pactar-se durant la reunió que va fer-se amb diferents representants de l'àrea de joventut i cossos de seguretat de la vila. Un equip de dinamitzadores expertes en sensibilització contra les conductes sexistes, juntament amb entitats i col·lectius de la ciutat, atendrà les consultes de qui s'adreci en aquest punt. Des d'allà també se centralitzaran les denúncies davant d'agressions sexistes a l'espai de Barraques i es derivaran a la policia municipal o als Mossos d'Esquadra. Amb aquesta campanya engegada a tot Catalunya s'espera aconseguir la màxima seguretat durant les nits d'oci. El Punt Lila és un espai de referència, informació i assessorament de les violències sexistes, on atenen professionals experts amb el suport. A l'Escala s'engega amb aquest primer punt, a Lila, una campanya per sensibilitzar els joves i contribuir a gaudir d'unes festes plenament saludables. Un Punt Lila visible a partir d'aquesta Festa Major a altres celebracions al municipi. I ja per acabar, també parlem de que la vella Dixieland va fer gala del jazz més clàssic davant de 240 persones a l'Escala. I és que el Club Nàutic de l'Escala va celebrar el passat dissabte 24 d'agost la seva vetllada més musical. El ja clàssic concert d'estiu de l'Associació Esportiva apostava enguany pel jazz més clàssic i va ser tot un èxit. L'actuació de la vella Dixieland va convocar prop de 240 persones a la plaça de la seu social del club. El grup, que va ser fundat l'any 1980 i que ja ha enregistrat nous discos i ha fet més de 3.000 actuacions, començava a tocar a les 10:30 després de les paraules de benvinguda que Jordi Roca, secretari del club, públic. El concert que va organitzar anualment el Club Nàutic L'Escala és un acte obert que convida tots els amants de la música a acostar-se i gaudir de les instal·lacions portuàries. Doncs amb aquestes notícies i esperant a que plogui més, us deixem per aquí l'actualitat de l'Escala. Bon dia, Mercè.
Gràcies, Juanjo López. Veurem, a veure, tots estem pendents aquí del cel. Aquí a Vilafant també molt tapat, Avui, normal, aquests dies d'estiu, potser no enceníem ni els llums del nostre estudi, però avui està el cel tapat, està tot com més fosc i sí que hem encès els llums. Nosaltres des d'aquí, Ràdio Vilafant, evidentment també com totes les emissores estem pendents del cel, però també us explicarem que la Muga Caula, el festival o trobada, podríem dir, de poesia d'acció i art efímer, celebrarà aquest setembre, pel 15 de setembre, celebrarà els seus 15 anys, en concret del 13 al 15 de setembre, al municipi de les Escaules, a l'Alt Empordà. Aquesta trobada és una trobada nascuda de la influència de l'artista Marcel Duchamp i de la seva estada al petit municipi a l'Empordanès de les Escaules. Una trobada que arriba a la seva 15a edició en un moment àlgid, però que amb aquesta última trobada, amb aquesta 15a edició, doncs tancaran una etapa i s'acabarà la Muga Caula. Ens en parla de tot plegat en Joan Casellas, un dels organitzadors d'aquesta trobada de poesia d'acció i art efímera. Joan Casellas, l'escoltem.
Farem 15 anys i volem fer festa grossa i la farem. Tindrem moltes activitats extres, que anunciarem, bueno, farem alguna sorpresa, però que l'anunciarem el mateix 15 de setembre, però hi haurà molta festa. Hem fet un cap gros del Marcel Duchamp, perquè ja sabeu que l'origen de la Muga Caula és Duchamp, per això el Josep va fer els deixebles de Marcel Duchamp, que és la nostra referència. Això no vol dir que els artistes tinguin que parlar de Duchamp, de fet la majoria no en parlen ni tenen per què, però sí que és el nostre punt de referència o la nostra excusa per la qual vam endegar la Muga Caula. I, bueno, i el que també hem de dir, i ho dic ara, que aquesta és la darrera edició de la Muga Caula. És la 15a i última edició de la Muga Caula.
Ens explicava Joan Casellas, doncs, això, que serà l'última edició d'aquesta trobada que fa que aquests artistes internacionals, artistes arribats de tot el món, doncs facin les seves accions durant els dies de la trobada, diverses accions, i a més fan la seva estada en el municipi de les Escaules. En altres temes de successos, avui des de Ràdio Vilafant us expliquem que els Mossos d'Esquadra detenen a Figueres un home per cometre un robatori violent i lesionar les víctimes amb pedres. El detingut, a qui consten els precedents, ja ha ingressat a presó i els agents de la policia de la Generalitat, els Mossos d'Esquadra, a la comissaria de Figueres el van detenir el passat 21 d'agost en aquesta població. Es tractava d'un home de 24 anys de nacionalitat de Ghana i amb el domicili desconegut, el presumpte autor del delicte del robatori amb violència i intimidació de dos delictes amb lesions, com explicàvem. També us explicarem que avui a Vilafant s'ha produït un tall elèctric al municipi de Vilafant. Ha sigut un tall que s'ha fet contracte de la companyia elèctrica que va avisar de 9:45 fins a les 11, just abans de començar el programa. No sé si escoltàveu Ràdio Vilafant, hi ha hagut algun moment en què heu perdut l'emissora, doncs ha sigut degut a aquest tall elèctric. També us explicarem a Roses el projecte de la Riera La Trencada, de descobreix part de la muralla de la Ciutadella i la font de Vituà, de les obres realitzades durant aquests mesos a la Riera de la Trencada, que està al costat de la Ciutadella Roses. Precisament això ha permès descobrir una part important de la muralla d'aquest monument, que fins ara estava amagada. S'ha substituït la canalització de l'aigua que dona servei a la vila, i així amb aquestes obres s'ha permet descobrir aquest espai de la muralla. De moment nosaltres, aquesta és la nostra actualitat, del que estarem pendents des d'aquí, des de Ràdio Vilafant. Nosaltres, quatre consells publicitaris, agafem energia i continuem endavant amb més Mar i Muntanya, perquè ens anirem a conèixer els souvenirs gastronòmics i ens calçarem, no sé si les xiruques o les botes o el que sigui, per anar a fer una ruta per Sant Joan de les Abadesses. Vinga, va. Fins ara mateix, agafeu força, de seguida tornem.
Mar i Muntanya, un programa de Ràdio L'Escala, la veu de Sant Joan.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ràdio L'Escala present Parc a la Ràdio, un espai divulgatiu del Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter, amb Boris Weitzman.
Sabíeu que tenim platges naturals al parc?
Al Parc Natural tenim uns 6 quilòmetres de platges en els que encara hi ha sistemes d'uns que són funcionals. Aquestes dunes s'han format a partir de la sorra aportada per al mar, els rius i el vent. La forta tramuntana i el garbí, però també els temporals de llevant, van canviant constantment la silueta de la platja de l'Estartit i de la gola del Ter. El cordó de dunes reacciona de manera molt dinàmica, permetent una transició adequada entre el mar i les zones humides d'interior, com són el Tervell o els Salancs de la Platera. Aquestes dunes formen un sistema mòbil i molt sec, on només poden sobreviure algunes espècies molt ben adaptades. Aquí creix una vegetació molt especialitzada a la sequedat i a la salinitat, com és el borró i el lliri de mar. Aquí és on viuen unes espècies molt especials, com la sargantana cendrosa i el corriol camanegre. Des del Parc Natural s'ha ordenat els accessos a la platja, amb la intenció de reduir el gran nombre de senders que provocaven la fragmentació i erosió de les dunes. S'ha suprimit la teja mecànica de les dunes, per permetre la seva recuperació. També s'han fet barreres de retenció de sorres per fer créixer les dunes als punts erosionats. I també s'ha senyalitzat i acordonat el perímetre per evitar el trepig. Per tal de gaudir i conservar les platges, cal utilitzar les passeres habilitades, no traspassar l'espai acordonat de protecció i cal aparcar els vehicles als punts habilitats. Els gossos no han d'anar a les dunes, on nidifica el corriol camanegre. Per això cal portar-los lligats. Us animeu a gaudir i ajudar a conservar les platges naturals del Parc Natural?
Heu escoltat El Parc a la Ràdio, un espai divulgatiu del Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter per a Ràdio L'Escala. Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Benvinguts al llarg viatge.
Del 29 d'agost a l'1 de setembre torna l'Acústica de Figueres. 8 escenaris i 40 concerts amb Fangoria, Oques Grasses, Zoo, Buos, Iseo and Dodo Sound, Dorian, Su, Lil Dami, Ramon Mirabet i molts més. Amb Food Trucks, Market, Walk Street. Més info a festivalacústica.cat amb la col·laboració d'Estrella Damm.
Mar i Muntanya. A
el programa més refrescant d'aquest estiu.
Mar i Muntanya en directe d'11 a 1 del matí.
Un programa de Ràdio Escala, La Veu de Sant Joan, Ràdio Salrà i Ràdio Vilafant.
Doncs precisament, el Festival Acústica tindrà molt a veure amb el darrer programa del Mar i Muntanya. Va, fins aquí llegeixo. Recordem que estem a Vilafant, nosaltres estem amb Ràdio L'Escala, amb Ràdio Sant Joan, la Veu de Sant Joan, de Sant Joan les Abadesses, també estem amb Ràdio Salrà, Ràdio Llançà i Ràdio Montgrí, tots plegats fent aquest programa en col·laboració amb la xarxa de comunicació local. Aquí a Vilafant, 24 graus, i és el moment per descobrir un souvenir gastronòmic, i com que l'he elaborat jo, ja sabeu per on tiraran els trets, serà dolç. Si us sembla, escoltem i si voleu ho comentem. Podríem dir que a l'espai del souvenir gastronòmic, aquí a Ràdio Vilafant, guanyem el Premi a la Dolçor, ja que els tres souvenirs que us hem presentat, la flaona, la botifarra dolça i ara les cues de conill, són deliciosos records de casa nostra. Què voleu que hi faci si a Vilafant ens encanta el dolç? Però això no vol dir que jo no hagi disfrutat, no haguem disfrutat tots plegats, descobrint les anxoves de l'Escala d'en Juanjo López, la cervesa minera d'en Guillem Planagumà i la coca de l'Abadesa. Ai, la coca de l'Abadesa. O, què dir, de l'arròs deliciós empordanès que ens va explicar la setmana passada el Lluís Salabert. Avui, doncs, les cues de conill. Un souvenir ben vilafantenc. Les cues de conill són un dolç elaborat per la pastisseria Per Bosch. Perquè us en feu una idea, una cua de conill és una massa de pasta fullada amb una espècie de confitura vegetal al seu interior. Les cues de conill van néixer per poder ser un souvenir gastronòmic per la Fira del Conill de Vilafant, que es celebra cada primer diumenge del mes d'abril. Ara, fa uns anys, l'Ajuntament de Vilafant es va reunir amb en Marc Seguer Pagès, mestre pastisser de la pastisseria Per Bosch, per tal de poder idear un postre únic de quilòmetre zero i resistent.
Van tenir una trobada amb l'Ajuntament i en aquella època estaven decidits en donar un toc de gràcia a la Fira del Conill i havien pensat en alguna cosa perquè la gent es pogués endur de record i de passada que fos bo, no? I vam tenir certes trobades i vaig fer moltes propostes i al final ens vam decidir per aquesta, perquè era una mica més resistent, estava més pensada per viatjar, durava més temps, no necessita nevera, vull dir, una mica tot el conjunt, no? I a més estava fet amb carrota, que, vulguis o no, és el que es pensa que es mengen els conills, no? I més o menys ho vam lligar una mica així.
Les cues de conill, però, no van ser l'única proposta que van sorgir d'aquelles reunions, però sí que van ser les més adequades, perquè, tal com explica en Marc Seguer, van sorgir propostes ben esbojarrades d'aquelles trobades.
Jo sóc una persona d'idees rares, no? I vaig començar... Vaig anar fent un seguit de coses més aviat tirant a taronges. Brunyols de vent de taronges, brunyols normals, llavors algun pa de pessic... Tot, això sí, eren tot coses ja pensades una mica perquè no es fessin malbé, no? I el que passa que no tenien tanta vida útil, o sigui que un cop el fèiem s'havia de menjar al moment, en comparació amb el que vam decidir al final, no? Bàsicament vam descartar-ho per això, més aviat, perquè fos fàcil de vendre, d'emportar-se el visitant cap a casa com a record i que no es fes malbé, ni que es trenqués.
Ara ja sabem què són les cues de conill, però no teniu curiositat per saber com s'elaboren? Doncs en Marc ens ho explica.
L'elaboració és bàsicament fer una pasta de full, com la que puguem comprar qualsevol de nosaltres al supermercat, per exemple. Nosaltres ho fem aquí, la nostra fórmula. I entremig hi posem una marmelada de carrota que fem a partir de carrota. Ens passem el dia pelant. I la tenim equilibrada perquè un cop cuita ens permeti que la cua de conill duri uns dies, que es pugui menjar i no s'assequi. Llavors, aquesta pasta la cargolem, la tallem individualment en peces petitones d'un dit de gruix i ho coguem.
Si veniu a Vilafant i voleu comprar cues de conill, no teniu excusa. I és que les trobareu en paquets de tota mida, des de paquets de 20 unitats fins a paquets individuals.
L'habitual que es veu a la Fira de Conill són unes bossetes que hi ha, ara no me'n recordo, no, però diria que hi ha unes comunitats, i és un paper no transpirable, llavors vol dir dintre ja aguanta els 15 dies que li donem de caducitat, de data preferent, de consum preferent, I llavors també a la botiga nosaltres també tenim durant, sobretot a l'època de la Fira del Conill, en tenim uns dies abans i uns dies després en diferents formats, amb unes caixetes de 7 o 8 unitats, ja depèn de si els faig una mica més grans o petitones, i un altre una mica més gran que ja seria al voltant de mig quilo, que n'hi deuen quebre una vintena o així.
Però vigileu, perquè si veniu a Vilafant i no és ni per la Fira del Conill o per Nadal o la Mostra del Vi de Figueres, potser no les trobareu i les haureu d'encarregar.
Durant la Fira del Conill n'hi ha sempre, tant abans com després, una quinzena abans i una quinzena després. Llavors també n'acostumem a tenir forces per la Mostra del Vi, ara al setembre, la primera setmana de setembre, d'aquí de Figueres. I llavors ho fem per encàrrec. Per les diades de Nadal també n'hi ha, no?, aquests dies. Però els que no siguin les diades marcades, llavors ho fem per encàrrec. Un parell de dies en tenim temps de sobres per fer-ho.
Ara que ja sabem gairebé tot sobre les cues del conill, només ens falta saber d'on neixen, de la pastisseria Per Bosch. En Marc Seguer ens fa 5 cèntims de la història d'aquesta pastisseria.
Nosaltres som originals de Figueres. El meu pare havia sigut pastisser de la Cubana i al 76 se'n va cansar i va dir, va, muntaré una botigueta. I se'n va anar allà a les vivendes del parc de Figueres i va obrir la primera botiga, la de pastisseria Per Bosch. I jo vaig venir aquí després d'haver estudiat a la universitat i això, i haver donat els meus vols el 2011, i vam decidir donar-li una empenta. Vam fer un obre de nou a Vilafant, al carrer Pontós, allà a la zona de l'Arengada Sud, i també vam agafar la botiga del carrer Vilafant, que era anteriorment la pastisseria Palau. I vam estar fins al 2016 amb aquestes dues botigues i l'obrador. Llavors, l'any passat, vam inaugurar una botiga nova aquí a Vilafant, allà on tinc l'obrador, al carrer Pontós, i ara actualment, doncs, tres botigues.
Les cues de conills són úniques, ja ho sabeu. Nosaltres us recomanem que si mai visiteu Vilafant, en compreu i us emporteu aquest deliciós souvenir gastronòmic. I potser us preguntareu, però, per què són tan especials? En Marc Seguer ho té així de clar.
És un gust curiós, perquè la gent no està acostumada a menjar postres o coses dolces amb marmelades de vegetals, no?, d'hortalisses. A simple vista sembla com si fos una marmelada o una fruita, però quan te la menges notes que té aquell gust que dius, ostres, què és això? I llavors, quan te diuen què és carrota o pastanaga, doncs dius, ostres, que original, i és bo. I el que et diuen després diu, és bo, ostres, i clar. I ben cruixent, és cruixent.
Ideal, eh?, aquestes cues de conill ben cruixents amb aquesta marmelada de carrota, com li agrada al Lluís Salabert, de pastanaga, eh? No sé, tu, Lluís, què li dius, pastanaga o carrota?
Jo vaig combinant.
Va, vas combinant.
Sí, perquè tinc els fills que, bueno, avis són de l'Alt Empordà, llavors hi ha una part, eh?, que a l'escala jo crec que ja no es diu carrota. No sé si Castelló d'Empúries o...
Carrota sí.
Jo diria que des de Figueres cap amunt es diu, cap a baix ja...
Sí,
no sé,
a Castelló encara es diu. Expert. Juanjo, tu has sentit carrota per aquí a l'escala? Tenim en Juanjo? No? Va, després li preguntarem. Doncs, Lluís, et convido que vinguis a provar les cues de conill, si no els has tastades.
Va, doncs vinga.
Vinga, ja t'emportarem unes. Va, a veure si aquest últim programa compleixo la meva paraula i us porto unes flaones i unes cues de conill. Bueno, cues de conill està difícil perquè no els he encarregat, com dèiem en el reportatge, però bueno, ja intentarem. Algun detallet hi haurà. Va, vinga, va, fet. Així serà l'excusa perfecta de trobar-nos aquest divendres, a part de fer el programa, que és una gran excusa. Doncs, si us sembla, companys, després d'haver provat les cues de conill, o almenys haver-nos fet la idea de com són aquestes cues de conill de Vilafant, aquest souvenir gastronòmic de Vilafant, doncs anem a fer una ruta. Avui ens toca anar cap a Sant Joan de les Abadesses. Avui ja no és tanta ruta de muntanya, sinó que és una ruta urbana, una ruta per Sant Joan de les Abadesses que el nostre company Guillem Planagumà des de la veu de Sant Joan ens ha preparat aquest reportatge.
Doncs avui ens toca parlar de rutes des de la veu de Sant Joan aquí al Mar i Muntanya, i per fer-ho tenim un dels prescriptors de rutes santjoanins, en Jordi Boix, que ja el saludem. Bon dia, Jordi.
Hola, bon dia.
Bueno, prescriptor, ara m'has fet una cara estranya, però bueno, tu ets expresident de l'Unió Excursionista d'aquí Sant Joan, n'ets exmembre, i algunes quantes rutes has fet per aquí el poble i per aquí la comarca.
Sí, n'hem fet algunes, però bueno, a títol personal i aficionat, simplement, però bueno.
Bueno, però ja és això, aquest títol personal el que acaba fent el callo caminant, no?
Ah, això mateix.
Molt bé, avui em sembla que ens vens a parlar d'una ruta bastant per tota la família, no?
Sí.
Que potser tampoc té un nom concret, però és una ruta que podem enllaçar i que aquí venim a explicar, no? Que té aquesta forma, no?
Sí, és una ruta, aviam, per fer amb tota la família, amb mainada i tot. I bé, com veus, tu bé dius el títol, és una mica així, no sabríem quin nom posar-li, però bueno, si més no és voltar per Sant Joan fins a l'estació i tornar a baixar al poble.
Clar, diem això que no té un títol concret perquè no és com, no ho sé, com pujar al Puig Estela o com pujar al Sant Amant, sinó que
sí.
És una ruta que a més és bastant urbana, per dir-ho així.
Sí, sí, és força urbana, totalment, vaja.
Entenent urbana com tot l'urbana que pot ser una ruta que passi per el poble de Sant Joan de les Abadesses.
Evidentment, evidentment.
Molt bé, doncs va, fent una mica de repàs d'aquest recorregut, ja ens has avançat, no?, que dona la volta a la plana, Paix puja a l'estació i torna al poble.
I tornem al poble, sí.
Que situem-nos una mica per gent que estigui arribant a Sant Joan o que vulgui fer aquesta ruta, d'on hauríem de sortir?
O sigui, per exemple, el cotxe el poden deixar darrere de les escoles, a l'aparcament de Can Creuet, que és on hi ha l'absis del monestir de Sant Joan. Doncs llavors allà un cop tenim el cotxe aparcat darrere les escoles, és a la plaça Torres i Bages, on hi ha l'absis del monestir, direcció cap a la plana, les piscines, val? I bueno, agafem el passeig, llavors passaríem l'absis del monestir, tenim la plaça de l'Abadia, la plaça dels Magicans, a l'esquerra ens quedaria la Riera de Barçamala, que creuem per un pont, i allà ja comencem la ruta, diguéssim, de la plana, no? És tot un carrer recte en avall, que al final tenim el Club Piscines i Esports, que hi ha la piscina municipal de Sant Joan, les pistes de pàdel i de tennis. Nosaltres continuem i al final agafem cap a la dreta, trenquem cap a la dreta, és un carrer sense sortida, però al final hi ha una mica de corriol que baixa a baix als Horts de Sant Joan. Llavors baixem a baix i anem a empalmar tot recte al final fins a la Riera de l'Arsamala, que trenquem a l'esquerra, creuem la riera per un pont de pedra petit que hi ha.
Allà, aquí per darrere els Horts, ja és bastant objecte de rutes, eh? Vull dir, d'anar-hi a passejar, tan sols la gent que va, ara a l'estiu, no? Jo que he vist per allà la plana, la gent que va fer la volta per allà i que hi baixa.
Sí, sí, allà és un lloc molt, molt idoni per anar a aquesta època de l'any quan fa gaire calor.
Aquí ens imaginem tot això, just a sota del poble, al costat de carrers, doncs una baixada que hi ha ben gran, que dona el riu, al final, dona el riu Ter, ple d'horts, no? La gent té els seus horts.
Sí, sí. I aquí, doncs, al creuar l'Arsamala, doncs, bueno, per la mainada poden disfrutar amb els ànecs, que són per allà banyant-se normalment sempre. I llavors aquí creuem el riu, que hi ha un pont de fusta amb unes branes, i aquesta, llavors, girem a l'esquerra i anem a direcció cap a la Puda. És un camí...
Un pont de fusta, Jordi, perdona, que vagi interrompent-te, però que hi és des de fa poc, per segona vegada.
Per segona vegada, sí,
perquè... No sé si van ser les pluges de l'octubre passat.
Sí, octubre, novembre, aquells aiguats tan forts que va haver, doncs, bueno, es van portar el pont, les branes i els pilars perquè eren de ciment, no? Si no, també eren riu avall. Sí, sí, no, aquí va fer forces estralls, els aiguats, perquè es van emportar també els horts, les cases que hi havia als horts i, bueno...
Sí, sí, l'altre dia, ara que et parlava fora del micro, que ens venia l'altre dia en Pau Ortiz d'Alter, que ens va parlar també d'alguna ruta i d'algun indret així més natural, ens en parlava, no? Ell, que bueno, hi és més entès, de fins a quin punt ha malmès la llera del riu Ter, aquestes pluges de que estem parlant, no? Imagina si van ser intenses, que s'han d'un pont... Que...
Sí, sí, no, feia por aquell riu, perquè bueno, va ser desmesurada l'aigua que va baixar.
Molt bé, estem en el pont, travessem el pont, que ara ja hi és i es pot circular.
Es pot travessar tranquil·lament. I bé, doncs aquí doncs, veurem el riu Ter, una mica més amunt veurem la platgeta que es fa servir pel Clònia, no? Que es va instaurar de fer uns 4 o 5 anys i s'aprofita molt bé perquè acostuma a fer molta calor. I nosaltres trencarem cap a l'esquerra, en comptes d'anar a direcció al pont de la carretera, cap a l'esquerra, que és el camí de la Puda. Anem resseguint el riu i arribem fins a la font de la Puda, que és aigua sulfurosa. Qui s'atreveixi a veure aigua, com pot veure, és totalment potable, o sigui, no li farà pas cap mal.
La font de la Puda, que jo l'altre dia ho comentava amb amics de la meva edat, que ens hi portaven quan érem petits amb l'escola,
sí.
I jo tenia realment pànic de què hi podia haver en aquella font, no? Perquè es diu Font de la Puda perquè això és aigua sulfurosa,
sí.
I fa aquesta olor
que és
sulfur, però gairebé sembla que sigui ou podrit, no? Fa
sí.
Realment molta pudor. Que va èpoques, també, perquè l'altre dia m'hi vaig acostar i era desagradable, però tampoc tant.
No, no tant. Jo crec que anys enrere potser feia més pudor, vale. Potser, no sé, teníem més prejudicis amb aquesta olor,
vale,
no?
Sí. I era això. I jo tenia por gairebé allà que hi podia haver en aquella font,
que podia haver-hi, no?
Toqués l'aigua.
Doncs, bueno, doncs ja et dic, es pot veure tranquil·lament perquè, bueno, és potable. I després aquí podem continuar cap a la dreta, una pista que han no obert, perquè ja era obert, era un camí de terra i ara està, diguéssim, més arreglat. Hi ha uns jardins a mà esquerra, són els jardins de la Puda, que de moment crec que encara no són oberts, però no crec que triguin gaire a obrir-los. I aquí continuem aquest carrer en amunt i sortim a la carretera. I aquí a la carretera tenim un semàfor a mà esquerra amb un pas de vianants que hem de creuar i continuem amunt. Hi ha una mica de jardí amb gronxadors per la mainada i continuem aquest carrer en amunt i 150 metres més amunt ja som a la Ruta del Ferro, uh-huh. L'antiga
via
de tren que anava de Ripoll a Sant Joan. Uh-huh. I aquí doncs continuem cap a la dreta fins a Sant Joan i aquí ens arribem a l'estació, on aquí la mainada doncs també pot disfrutar una mica dels gronxadors i l'aire lliure que hi ha allà.
Tot el parc de l'estació, que hi ha un camp de futbol,
sí, senyor.
Hi ha tobogans, gronxadors, hi ha un restaurant també,
un parell de bars. Sí, un parell de bars, un restaurant, i també hi ha l'Albert de la Ruta del Ferro. Uh-huh. I aquí, doncs, un cop som aquí, veurem, hi ha un tros de via que representa doncs, l'antiga via de tren, i doncs, bueno, aquí només ens queda ja llavors creuar la carretera d'Ugassa i baixar cap avall a la carretera, i hi ha la pujada de l'estació, uh-huh. Que ens acompanya fins a les 5 fonts, i ja som al pont romànic de Sant Joan, i llavors ja tenim les vistes del Ter, i llavors podem veure el pont aquest que dèiem de fusta, que s'ha tornat a col·locar, on hem creuat anteriorment, i bueno, ja tornem a ser Sant Joan, i ja es creua el Ter, cap a Sant Pol, i el carrer recte en amunt, i tornem a ser allà a l'absis del monestir, on tindríem el cotxe aparcat.
Molt bé, doncs Jordi, aquí una bona ruta, una mica també, tant per gent de molta gent de Sant Joan potser ja la coneix, però
sí.
Bueno, amb aquestes variacions d'aquest pont que fa menys que hi és, uh-huh. El jardí botànic que han obert ara fa poc o que obriran d'aquí poc, uh-huh. Però bé, en tot cas també és una bona ruta, no?, per no tan sols conèixer una mica el paratge natural de Sant Joan, sinó també per conèixer una mica la història, no? Passes per l'estació, passes per el monestir, com tu has dit, la plaça dels Mexicans, una mica també per excusa per voltar pel poble,
sí.
I conèixer una mica també...
Sí, fer una mica més de turisme pel poble.
Molt bé. Doncs en Jordi Boix, com us dèiem, el nostre prescriptor, l'hem començat a presentar com el prescriptor de rutes, que ens portava aquesta ruta per al poble de Sant Joan. Gràcies, Jordi, i ens escoltem la propera.
A vosaltres, gràcies. Bon dia.
Doncs nosaltres seguim endavant aquí al Mar i Muntanya, després d'aquesta ruta urbana que ens ha portat el nostre company des de la veu de Sant Joan, el nostre company Guillem Planagumà. Hem descobert els souvenirs de les cues de Conill de Vilafant i ens n'hem anat a passejar doncs, per Sant Joan les Abadesses. Juanjo, abans dèiem, tu com li'n dius? La pastanaga, carrota, com se'n diu a l'escala? Com ho has sentit?
Jo he sentit una mica de tot. Jo he sentit tant carrota com pastanaga. Poder ara els escalencs em mataran, però jo sóc més de dir pastanaga, la veritat.
Tu ets més de dir pastanaga, eh? Jo he dit algun cop carrota.
Més... Tu... Sí, jo també. Quan em vull posar així català científic, que dic jo, dic carrota català. Perquè sona més català.
Sí, tot i que jo crec que és més descendència francesa, no? Que el carrota, em sembla que ve el francès, no? De la
carrota.
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 Tu, Víctor, com li dius?
Jo amb pastanaga, també.
Pastanaga.
Sí. Més que carrota, sí.
Però si fas un carrot cake, dius carrot, no?
Sí, però perquè és en anglès, no perquè és en català. Carrot.
Això és un tema de debat, perdoneu.
Sí,
podríem
debatre
àmpliament.
Això és com
cupcakes. Aviam,
cupcakes o magdalenes?
Magdalena amb decoració, no?
I amb sucre.
Però magdalena amb decoració és molt llarg, és més fàcil dir cupcakes.
Si és magdalenorra, ja entens que inclou una mica tot.
I si has de dir pastís de pastanaga, no té tant de glamour com dir carrot cake, no?
Ja, i llavors, pastís de formatge no és el mateix que dir cheesecake.
No, és el mateix. Perdona, escolta, el glamour no s'ha de perdre mai. I aquí al Mar i Muntanya ens agrada ser glamurosos, no? Doncs cheesecake i carrot cake, si et sembla bé. Va, pregunta-ho als escalencs, a veure com en diuen i ens ho informes, va, Juanjo?
Home, i tant.
Va,
i
fes
tant,
aquest treball de camp. Ara us deixem amb un tema, amb una col·laboració de Stevie Wonder amb Ariana Grande, amb un tema que es diu Fate.
See the girl with the diamonds and the shoes. She walks around like she's got nothing to lose. Just see the go-getter. She's everybody's type. She's a queen of the city, but she don't believe the hype. She's got her own elevation, holy motivation. So I wrote some letters on big bold type.
I got faith in you, baby. I got faith.
Doncs amb aquesta proposta que ens arriba des del control tècnic amb el nostre company Víctor Grau, el nostre company Lluís Salabert des de Ràdio Salrà ens comentava que hi ha una altra manera de dir-los a les pastanagues o carrotes, eh? Lluís, explica'm, explica'm.
Sí, jo he sentit el Baix Empordà, eh? Amics de Calonge, Sant Antoni, aquesta part d'aquí, a Estafanòria.
Estafanòria. Jo no ho he sentit mai, però aquí l'estudi, perquè ja tinc a l'Adriana preparada amb el seu convidat, m'han fet que sí, m'ho han corroborat. O sigui, que dono fe de que tens raó de que es diu Estafanòria al Baix Empordà. Déu-m'hi-do el que dona de si la pastanaga, eh? Aquest aliment que és tan interessant, no? Serveix per fer les cues de conill de Vilafant. Abans parlàvem de pastissos de pastanaga, ho dic així perquè si no en Juan Gosa m'enfada, si dic carrot cake, també...
Jo no m'enfado.
No t'enfadis. No sé si tu te'ls menges crues com els conills o t'agraden o no les pastanagues?
No.
O les carrotes?
Així com a curiositat pròpia d'en Juanjo, com a gust, a mi m'agraden molt les botifarres amb pastanaga.
Botifarres amb pastanaga.
Sí, a més, jo tinc miopia, estic bastant sec.
Sí, ara t'ho anava a dir, el mite aquest de les pastanagues que diuen que fan veure-t'hi millor, és fals, no?
Jo crec que sí, perquè jo porto 23 anys a la meva vida menjant pastanagues i cada dia m'hi veig menys, vull dir que no... Jo crec que és fals. Ara, ja d'aquí 20 anys em funciona.
Per la temporada que ve... Falsos mites, un espai de falsos mites i els rebatem i busquem la informació i fem caure. Digues, Lluís, tens alguna informació?
El que sí que és veritat és que sí, bueno, en el sentit, si menges molta pastanaga, el color de la pell també sí que es tenyeix d'un color així més... taronjós,
sí,
ho sé de persones, eh?
Sí, diuen que hi ha cremes solars, no?, que fins i tot porten components de la pastanaga, no?, per això, per estar més bronzejat, no?, si més no.
Et tornes un Simpson.
No, Simpsons són grocs, eh?
No, serien...
Més taronjat.
Exacte, exacte.
No sé quin personatge de dibuixos animats és de color taronja, però ara mateix no em ve al cap. Si els companys de Josep o en Víctor, que estan al control tècnic, se'ls hi acudeix, no sé si hi ha algun personatge.
Home, tenim el famós Naranjito.
El Naranjito. Et tornes com el Naranjito?
No era una pastanaga, no era una pastanaga, però tornes rodonet i de color taronja.
Però, bueno, a més, les pastanagues, a part d'aquesta propietat que ens comentava el Lluís des de Ràdio Salrà, tenen altres propietats, no?, que són molt sanes i poden ser un snack, allò, sí, jo deia, si us agradaven així crues, doncs poden ser fins i tot un snack, no? Per què no canviar-ho doncs per altres snacks més insaludables, no? Canviar-ho per una pastanaga.
Ja, Mercè, també teníem a Epiblas, que hi havia un d'ells que era taronja. Epiblas, no sé quin dels dos, no me'n recordo, perquè no me'n sé.
Un que era taronja.
A mi m'agrada molt de petit, el que passa que no me'n recordo. Ah, sí, Epi és el taronja i
Epi és el taronja.
És el limon.
Doncs sí. Això que preguntaves tu, Juanjo. Exacte. Si menges moltes pastanagues, com deia el Lluís, et tornes com un dels dos membres d'Epi i Blas.
Sí, sí, però l'Epi crec que també portava ulleres, o sigui que desmuntem el mite un altre cop.
Exacte.
No, l'Epi no portava ulleres, em sembla a mi.
L'Epi no portava... Estan no buscant la informació.
Jo sé quin dels dos.
No, cap dels dos portava ulleres. Juanjo, tu no sé quin Epi Blas miraves, però no. Bueno, i també una altra... Un altre que porta la jaqueta taronja és en Naruto, que potser aquest Mercè
sí,
et sona més a tu, a mi no
sí,
gaire.
Sí, però no té la pell taronja, eh?
Bueno, més o menys.
Va vestit de taronja, va amb un mono taronja i és un ninja, però... No és un color gaire adequat per passar desapercebut, el color taronja,
no,
eh? Un color que està molt bé. Doncs això, des del Mar i Muntanya us recomanem doncs, que mengeu pastanagues, carrotes, estafanòries, o el que vulgueu, com li vulgueu dir, però mengeu-ne perquè són molt sanes i saludables. I si teniu miopia, no us espereu que se us passi amb la pastanaga. Nosaltres fem quatre punzells publicitaris i ens actualitzem amb els companys de la xarxa. De seguida, més Mar i Muntanya.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
L'Havanera i el Cant de Taverna ens acompanyen a Ràdio L'Escala. En dic Joan Brugués i és un plaer fer-vos gaudir cada dissabte a les 10 del matí i diumenge a les 11 del matí amb el programa Sons a Cal d'Orella, una finestra musical oberta al mar.
Soc del Port de la Selva i el compro per les entrevistes.
Perquè parla de les notícies d'aquí, de Roses. Castelló d'Empúries, Llançà, La Jonquera, Garriguella... Parla de totes les poblacions.
A mi m'agrada per la informació de Figueres.
Els articles d'opinió.
Cada dimarts, l'Alt Empordà es llegeix amb Hora Nova. I gaudeix de molts avantatges si et fa subscriptor. Hora Nova, periòdic independent de l'Alt Empordà.
Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
Quan vols estar informat, saber què pensen els altres, consultar els resultats esportius de la comarca o planificar el cap de setmana... Tu, què fas? Setmanari de l'Alt Empordà. La informació de prop. Al quiosc, internet i a les xarxes socials.
Tens un negoci a l'escala i no ets soci de l'UBEC?
Vine a la Unió de Botiguers i forma part d'una associació activa que treballa pel comerç de proximitat.
Fes-te soci de l'UBEC. Entra a ubet-lescala.org i et mostrarem els principals avantatges.
Amb el comerç diu l'escala i guanya. Guanyem tots.
Sardanes sí, sardanes no, sardanes sempre, pregunto jo, hi ha res millor? Des de Ràdio L'Escala no deixin d'escoltar l'esperat programa obligat de sardana. Cada dissabte a les 12 i cada diumenge a les 10. No hi falteu.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que